De l'agost de 2008, un rècord històric. Durant aquest mes de maig, el nombre d'aturats ha baixat en 16.000 persones i situa el nombre total en 348.000 treballadors sense feina. Cristina Cantal.
El secretari de Treball de la Generalitat, Enric Vinaixa, avisa que caldrà esperar un any per veure el grau de consolidació dels nous contractes indefinits. Tot i això, valora molt positivament les dades de maig.
Estem parlant d'un mes de maig amb xifres rècord històriques des de l'any 2008, especialment amb afiliació a la Seguretat Social, amb 3,6 milions.
Generalitat i Ajuntament de Barcelona crearan una taula de treball per estudiar solucions amb l'objectiu de reduir l'impacte dels creuers a la ciutat. A la taula també es convidarà el Port de Barcelona i representants del govern central.
L'alcaldessa Ada Colau reitera la demanda de limitar el nombre de creuers que arriben a la ciutat, mentre la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ho deixa en mans de la taula de treball.
Estudiar com regular l'activitat creuerística perquè tingui el millor impacte, redueixi l'impacte ambiental i tingui el millor impacte per la ciutat i el país. Insisteixo, l'acord està per escrit i és en positiu i amb el consens ple de les dues administracions.
Bé, el que farem és treballar-ho en el marc d'aquesta mesa de treball. Jo ara no li puc avançar al plantejament de la Generalitat.
Un excursionista mor aquest matí a Sant Feliu de Guíxols en precipitar-se per una via ferrada de la localitat.
L'excursionista que anava acompanyat ha caigut d'una alçada de 15 metres a l'inici de la via.
Televisió de Costa Brava, Laia Campos.
Els bombers han estat alertats a les 6:33 hores d'aquest matí que un ciutadà francès de 38 anys s'havia precipitat de la via ferrada de la Cala del Molí a Sant Feliu de Guíxols. L'excursionista que anava acompanyat ha caigut d'una alçada d'uns 15 metres a l'inici de la via i es trobava sota el pont tibetà a l'aigua prop de la zona de les roques.
Una enginyeria basca projecta un tercer parc eòlic marí amb 5 aerogeneradors i 50 megawatts de potència al Golf de Roses.
Es volen instal·lar 15 quilòmetres del Cap de Creus i produirien energia per abastir 50.000 llars anualment.
Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
El tercer projecte de Parc Eòlic Marí a la Badia de Roses preveu la instal·lació de 5 aerogeneradors d'una potència de 50 megawatts a 15 quilòmetres de la Badia de Roses. El projecte de Saitec, la companyia basca, es suma a les altres dos projectes que han mostrat el seu interès per instal·lar-se a la Badia de Roses. La proposta de l'empresa basca seria la que tindria unes dimensions més petites.
En cultura, a aquesta hora sona Rodrigo Cuevas al Primavera Sound en la primera jornada al Fòrum de Barcelona després de la inauguració d'ahir al Poble Espanyol.
És la 20a edició després de 2 anys seguits d'anul·lació per la pandèmia. The Strokes, un dels grups estrella del festival, ha cancel·lat l'actuació per un positiu en Covid, tot plegat el mateix dia que l'Ajuntament ha proposat al Primavera Sound un acord per als propers 4 anys.
I en esports, el bàsquet Girona vol certificar avui la classificació per la final a 4 d'ascens a la Lliga d'ACB de bàsquet.
Després de les dues victòries a Fontejau, l'equip liderat per Marc Gasol té avui el primer matchball a favor a la pista del Corunya. A partir de 8:45 del vespre, els gironins buscaran el tercer triomf en l'eliminatòria de quarts de final.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuaran arribant bandes de núvols alts, alguns de mitjans que tendiran a deixar el cel entre poc i mig ennuvolat, amb núvols això sí més compactes cap a la zona del Pirineu i fins i tot cap al sector més occidental i cap a l'extrem més nord de la serralada hi haurà la presència d'alguns ruixats. Pel que fa a la temperatura, d'anar a l'alça durant aquestes immediates hores, continuarà pujant aquesta temperatura i durant la tarda mantindrem l'ambient càlid. Tot i això, a punts costaners sí que la temperatura màxima quedarà més frenada a causa del vent de component sud-est, que el que fa és frenar l'ascens de la temperatura i, d'altra banda, també per la presència de núvols baixos que tenim a punts de la costa, sobretot del sector nord, i s'espera que aquests núvols vagin a més de cara al final del dia i durant aquesta propera matinada. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Farnell, connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Lali. A banda de les aturades habituals que hi són en aquesta xarxa viària propera a Barcelona i a la seva ronda, volem repassar les incidències, els accidents. En tenim una, la C-55, a Castellbell i al Vilar. Però, de fet, hi ha aturades de 2-3 quilòmetres en tots dos sentits de la marxa en aquest tram de la C-55. Un segon accident a la C-32, a Sant Boi de Llobregat, talla carril en sentit Barcelona, però també hi ha aturades en totes dues direccions, de més de 2 quilòmetres en aquest tram de la C-32, zona de Sant Boi de Llobregat. I passa el mateix amb el tercer accident, autovia A2 a Sant Joan d'Espí. Hi ha un carril tallat en sentit Barcelona, però aturades de 2-3 quilòmetres, això, entre Sant Feliu, Sant Joan d'Espí, Cornellà, això passa a l'autovia A2, aquestes aturades també són en tots dos sentits de la marxa. El que dèiem, a la resta de la xarxa viària, ja afegim les aturades més o menys habituals. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Catalunya registra la xifra d'atur més baixa des de l'agost de 2008, un rècord històric, i és que durant aquest mes de maig el nombre d'aturats ha baixat en 16.000 persones i situa el nombre total en 348.000 treballadors sense feina.
A més, durant el mes de maig s'han signat més de 250.000 contractes, dels quals gairebé la meitat han estat indefinits. En comparació amb ara fa un any, l'atur ha baixat prop del 28% i s'ha creat 164.000 llocs de treball. Al conjunt de l'Estat, la desocupació baixa dels 3 milions de persones per primer cop en 14 anys.
El govern celebra la reducció rècord i històrica de l'atur al maig, però el secretari de Treball de la Generalitat, Enric Vinaixa, avisa que caldrà esperar un any per veure el grau de consolidació dels nous contractes indefinits. David Navarro.
Bona part de les noves feines són al sector serveis, seguit a molta distància per l'agrícola. Per demarcacions, Lleida va registrar el major descens del percentatge d'aturats, un 10%, seguida de Tarragona i Girona amb un 5% i Barcelona amb prop d'un 4%. El secretari de Treball, Enric Vinaixa, ha destacat les bones xifres.
Estem parlant d'un mes de maig amb xifres rècord històriques des de l'any 2008, especialment amb afiliació a la Seguretat Social, amb 3,6 milions.
A tot això cal afegir que el 47% dels nous contractes van ser indefinits, una dada que ha valorat la responsable de Mercat de Treball i Polítiques d'Ocupació de Comissions Obreres, Romina García.
Caldrà veure per això com es consolida doncs, estructuralment en el mercat de treball aquesta millora no? de la qualitat de l'ocupació, sobretot en termes d'estabilitat.
Des de Comissions també reclamen mesures per aconseguir que aquestes bones dades es traslladin a la butxaca dels ciutadans i no es vegin frenades per l'encariment de la vida.
Doncs mentre el govern celebra aquestes bones xifres pel que fa a l'atur, un dels sectors que ara mateix demanda més feina és el dels transportistes. Per això, des de la Federació Empresarial Catalana d'Autotransport de Viatgers i la Confederació Empresarial de Transports per Carretera de Catalunya, s'impulsarà 4 nous cicles de grau mitjà de conducció de vehicles de transport.
Amb ell es vol revertir la manca de professionals del sector de la conducció d'autobusos i camions, així com augmentar les competències professionals d'aquest col·lectiu. El cicle s'adreça a persones de més de 18 anys amb carnet de conduir tipus B i està dissenyat per realitzar-se en modalitat dual, el que significa que durant el segon curs l'alumnat podrà fer 3 dies de formació setmanal a les empreses i 2 dies al centre educatiu. A més, podran obtenir el certificat d'aptitud per a conductors professionals al propi centre. Els 4 cursos que s'oferiran a Lleida, Tarragona, Badalona i Girona s'uniran al que ja hi ha en marxa a Vic.
I un altre sector que també demanda personal és el dels secretaris interventors municipals. Doncs bé, avui la Universitat de Lleida ha anunciat una nova formació específica per cobrir aquesta demanda. El centre ha signat un acord amb el Col·legi de Secretaris Interventors i Tresorers de l'Administració Local de Lleida per tal de fer-ho possible. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
La UDL ha signat un acord amb el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de l'Administració Local de Lleida per tal de fer possible aquesta formació a partir del setembre. El Centre de Formació Contínua de la Universitat oferirà inicialment 25 places per al curs d'expert universitari en dret local i el d'expert universitari avançat en dret local. Es tracta de 2 títols propis que tindran una durada d'un i dos anys, respectivament, i que tenen com a objectiu preparar els graduats per a les oposicions de secretaria, intervenció i tresoreria de l'administració local. Segons apunten des del Col·legi de Secretaris, aquest curs, de fet, podria ser la llavor d'una futura escola d'administració local de Lleida. La Diputació de Lleida també ha signat un protocol de col·laboració amb les dues entitats, a través del qual es compromet a l'atorgament d'una subvenció a la UDL per abaratir els costos de matrícula d'aquest curs. Aquest vol servir per donar resposta a la manca de secretaris municipals detectada en els darrers mesos per part d'ajuntaments i altres ens comarcals de la demarcació de Lleida.
Seguim en clau econòmica i passem per Sallent, al Bages, on l'empresa Esbo Logistics Systems ha incorporat una tecnologia innovadora per automatitzar l'emmagatzematge i la distribució de la mercaderia i reduir el consum energètic. Avui ha visitat les instal·lacions el president de la Generalitat, Pere Aragonès. Ràdio Sallent, Olga Gili.
Amb la visita, el president ha pogut veure com han incorporat un sistema robòtic que permet automatitzar l'emmagatzematge i la distribució de la mercaderia. Es tracta de SkyPod, una tecnologia innovadora en el sector logístic a Europa, que en el cas d'Esbo li ha permès incorporar 36 robots capaços de desplaçar-se i portar el producte fins a l'operari. Això ha suposat invertir 8,3 milions d'euros. Així en parlava el president de la Generalitat, Pere Aragonès.
El sector de la logística és un dels sectors econòmics de Catalunya que més s'ha transformat en els darrers 20 anys. El repte ja no és fer arribar el més ràpid possible el producte als clients. Els consumidors ja avui exigim molt més.
Qui també ha tingut bones paraules ha sigut l'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta. En el seu discurs ha deixat clar que Sallent havia sigut un poble molt important durant la revolució industrial.
El nostre municipi ha estat capdavanter en millores industrials i des de sempre hem apostat com a poble per poder sustentar la nostra economia en aquestes empreses.
Aragonès també ha aprofitat per fer una visita al seu ajuntament.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Generalitat i Ajuntament de Barcelona crearan una taula de treball per estudiar solucions amb l'objectiu de reduir l'impacte dels creuers a la ciutat. A la taula també es convidarà el Port de Barcelona i representants del govern central. La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, no han coincidit, però, en el grau de restricció que s'imposarà als creuers. Albert Güell.
La consellera de la Presidència no ha volgut parlar de limitacions i ha deixat en mans de la taula de treball les futures solucions.
Bé, el que farem és treballar-ho en el marc d'aquesta mesa de treball. Jo ara no li puc avançar el plantejament de la Generalitat.
L'alcaldessa Ada Colau considera, però, que l'acord signat parla de regular l'activitat dels creuers i això obre la porta a la seva limitació.
Estudia com regular l'activitat creuerística perquè tingui el millor impacte, redueixi l'impacte ambiental i tingui el millor impacte per la ciutat i el país. Insisteixo, l'acord està per escrit i és en positiu i amb el consens ple de les dues administracions.
En paral·lel, la Generalitat està treballant en un impost per a creuers i vaixells de gran tonatge. En concret, el tribut gravarà les naus per trams, calculats en funció de les emissions dels vaixells. És a dir, com més contaminació produeixi un vaixell, més diners haurà de pagar la companyia. La taxa recaptarà tots aquells vaixells grans i creuers que ataquin els ports catalans, com el Port de Barcelona, el de Tarragona o el de Palamós. L'objectiu és tenir enllestit el decret al llarg d'aquest any 2022.
Doncs precisament l'anunci de la taxa de la Generalitat als creuers en funció de les emissions i també la petició de l'alcaldessa de Barcelona de Colau de limitar l'arribada d'aquests vaixells ha fet revifar el debat sobre l'efecte contaminant d'aquesta activitat. Des de Palamós, per exemple, recorden que la tipologia de creuers que visiten el seu port és diferent i l'impacte mediambiental no és el mateix. Ràdio Palamós, Carla Ribas.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
De seguida recuperarem aquesta crònica. Canviem de qüestió. Nova jornada de vaga parcial del sector de l'educació. Dues hores de vaga que un dia més s'han traduït en piquets i talls de trànsit, malgrat que el seguiment ha estat de només l'1,18%. De moment, departament i sindicats es tornaran a reunir el 7 de juny per avançar en la proposta que Educació els ha fet arribar. El document inclou la recuperació d'un complement econòmic i es planteja recuperar l'hora lectiva primària al curs 2023-2024 i a secundària un curs després. Anna Ruiz.
La proposta d'Educació inclou, a més, un increment de docents per a l'escola inclusiva i els centres de màxima complexitat. Comissions Obreres ha obert un procés de participació entre els seus afiliats perquè s'hi pronunciïn sobre el document. La responsable d'Educació de Comissions, Teresa Esparavé, ha explicat a la xarxa que, tot i que la proposta és insuficient, esdevé una eina per avançar cap a un acord.
I si podrem arribar a un acord, no ho sabem, és molt just, però bueno, continuarem negociant i ho anirem veient. Esperem que el departament millori totes aquestes propostes i poder tenir una negociació real.
Sindicats i Educació es van veure les cares ahir a la tarda i després que durant el matí un grup d'afiliats d'USTEC van protestar davant les portes de la conselleria. Tot això passa durant l'aturada parcial que s'ha fet avui entre les 8 i 10 del matí. Així doncs, l'última jornada de vaga convocada abans que acabi el curs serà el 9 de juny, a l'espera, però, de com evolucionen les converses.
Front comú de les treballadores del Servei d'Atenció Domiciliària per demanar que s'apliqui la pujada del sou del 8% que marca el seu conveni. Personal d'arreu de Catalunya ha fet vaga avui i s'ha manifestat davant del Consorci de Salut Social. Denuncien que són un sector invisible i amb unes condicions agreujades per la pandèmia. Maria Costa.
Centenars de treballadores i treballadors han plantat cara avui a la Fundació S21, l'empresa del Consorci de Salut Social de Catalunya, que gestiona el servei. El personal del Servei d'Atenció Domiciliària no entén per què la Fundació no fa efectiu el conveni pactat, que inclou un augment del 8% del sou. Lourdes Esperant, membre del comitè, ha denunciat la situació en declaracions a la xarxa.
Els salaris no han pujat i tot puja i nosaltres tampoc no podem assumir tots aquests gastos que tenim, la benzina, els desplaçaments, i si no ens pugen aquests 6%, doncs haurem de fer cap i mànigues per poder, entre cometes, sobreviure. I és una feina que es cansa molt psicològicament i físicament, és molt cansat. I, evidentment, que no estan per nosaltres, no estan.
Amb tot plegat, el col·lectiu ha decidit fer avui jornada de vaga i, tot i que no ha anunciat noves dates, preveu fer-ne més. La situació afecta a treballadores de poblacions com Santa Coloma de Gramenet, Sant Feliu de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, entre d'altres, i la comarca d'Osona i el Maresme.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La plana de successos l'obre l'excursionista que ha mort aquest matí a Sant Feliu de Guíxols en precipitar-se per una via ferrada de la localitat. L'excursionista que anava acompanyat ha caigut d'una alçada de 15 metres a l'inici de la via. Televisió de Costa Brava, Laia Campos.
Els bombers han estat alertats a les 6:33 hores d'aquest matí que un ciutadà francès de 38 anys s'havia precipitat de la via ferrada de la Cala el Molí a Sant Feliu de Guíxols. L'excursionista que anava acompanyat ha caigut d'una alçada d'uns 15 metres a l'inici de la via i es trobava sota el pont tibetà a l'aigua prop de la zona de les roques. Abans d'entrar al circuit, la parella s'hauria volgut fer una fotografia i en fer-la al jove se li hauria caigut accidentalment el casc. En la reacció espontània de voler-lo agafar i recuperar-lo, hauria perdut el control i dissortadament s'hauria precipitat al buit. En rebre l'avís s'ha activat un dispositiu amb 5 dotacions dels bombers, entre les quals efectius del grup d'actuacions especials i de la unitat subaquàtica, a més de salvament marítim. Finalment s'hi ha pogut accedir des de l'aigua, se l'ha portat a zona de roques i s'ha realitzat la primera atenció al ferit. Aquí s'han iniciat maniobres de reanimació. S'ha fet l'extracció i se l'ha traslladat fins al port de Sant Feliu de Guíxols, on un metge del SEM n'ha certificat la mort.
I també hem de lamentar la mort d'un treballador en un accident laboral a Mollet del Vallès aquest matí.
La víctima ha quedat atrapada dins una premsa d'escombraries d'una empresa de gestió i tractament de residus d'aquesta localitat del Vallès Oriental. 3 dotacions de bombers de la Generalitat i 3 del sistema d'emergències mèdiques s'han presentat al lloc dels fets, però només han pogut certificar la seva mort. El treballador tenia 46 anys.
A la plana social, l'Associació d'Atenció a Dones Agredides Sexualment adverteix que aquest mes ja no podrà atendre cap nova víctima per falta de fons. Denuncien que sense suport institucional s'han vist obligades a aturar el servei temporalment. Des d'ahir, les treballadores han entrat en un ERTO total i ja tenen en llista d'espera una desena de persones. Helena Puigdueta.
30 anys rebent subvencions de la Generalitat i enguany un problema tècnic en la presentació dels papers per sol·licitar l'ajut els ha deixat a l'estacada. I això que ADES és una entitat de solvència contrastada, l'única associació de tot Catalunya que ofereix atenció directa a les víctimes d'agressions sexuals masclistes. Mossos d'Esquadra, serveis socials i les mateixes administracions públiques els deriven casos. Glòria Escudero, coordinadora de l'associació, parla de violència i disfunció institucional en el sistema de distribució de diners públics.
És una manca de voluntat política claríssima, perquè si ens deriven des de tota la xarxa pública hi ha també una responsabilitat de donar aquesta estabilitat, de que no hi hagi aquesta precarietat per fer aquesta atenció directa, que és del tot necessària per la recuperació d'una persona travessada per violència sexual masclista.
Aquesta tarda es reuneixen amb la directora de Feminismes del Departament i la setmana vinent amb la regidora de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona. Mentrestant, continuaran oferint servei a través del voluntariat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més qüestions. Una enginyeria basca projecta un tercer parc eòlic marí amb 5 aerogeneradors i 50 megawatts de potència al Golf de Roses. Es volen instal·lar a 15 quilòmetres del Cap de Creus i produirien energia per abastir 50.000 llars anualment. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé. El tercer projecte de Parc Eòlic Marí a la Badia de Roses preveu la instal·lació de 5 aerogeneradors d'una potència de 50 megawatts a 15 quilòmetres de la Badia de Roses. Aquesta és la proposta que fa l'enginyera basca Saitec, que ha mostrat el seu interès per crear aquest parc marí, que seria similar al que ja tenen instal·lat al port de Bilbao. El projecte de Saitec, la companyia basca, es suma a les altres dos projectes que han mostrat el seu interès per instal·lar-se a la Badia de Roses, que són el parc de Tramuntana de l'empresa eòlica marina Sener Energia i el Parc Gavina, promogut per la filial d'Iberdrola. La proposta de l'empresa basca seria la que tindria unes dimensions més petites. El projecte basc preveu que els molins que s'instal·lin a l'abadia produeixin l'energia de consum de 50.000 llars i la seva intenció és entrar en servei de cares al 2025. Per l'empresa Saitec, el projecte suposarà una infraestructura d'assaig que permetrà provar la tecnologia SAT, així com d'haver diversos elements i diferents prototips que hi estan vinculats.
I a aquesta hora sona Rodrigo Cuevas al Primavera Sound en la primera jornada al Fòrum de Barcelona després de la inauguració d'ahir al Poble Espanyol.
És la 20a edició després de 2 anys seguits d'anul·lació per la pandèmia. The Strokes, un dels grups estrella del festival, ha cancel·lat l'actuació per un positiu en Covid. La banda nord-americana s'ha sumat a la llista de baixes d'última hora. De moment ja són 12 els concerts que no es duran a terme.
Tot plegat el mateix dia que l'Ajuntament ha proposat al Primavera Sound un acord per als propers 4 anys, Gala Vila.
El Primavera Sound s'ha estrenat avui en Joan Miquel Oliver, seguit de músics com Rombo, Kim Gordon o Rodrigo Cuevas. Alguna de les artistes més esperades de la nit encara han de sortir a l'escenari. Maria del Mar actuarà a les 9 del vespre i Batgi a les 2:15 de la matinada. Avui, però, s'ha fet enrere una de les bandes amb més expectació del festival per un cas de coronavirus, el grup novaiorquès The Strokes. Malgrat això, s'espera que vinguin el divendres vinent. A aquesta cancel·lació s'hi ha sumat una colla d'11 artistes com C. Tangana, Girl in Red o Rhapsody. Per aquesta raó, Rigoberta Bandini doblarà el nombre de concerts. Actuarà excepcionalment demà a mitjanit i el divendres vinent com estava previst. Pel que fa a les pròximes edicions del festival, encara hi ha incògnites a resoldre. L'Ajuntament de Barcelona ha posat sobre la taula un acord per als propers 4 anys amb dates fixades. El tinent d'alcalde de Cultura, Jordi Martí, assegura que estan treballant per fer un contracte de llarga durada i proposen que es continuï celebrant el fòrum tal com volien des de la direcció del Primavera Sound.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Segons ha pogut saber UAU Lleida Ràdio, tot apunta que Pere Martí Castelló serà el nou tècnic del Lleida Esportiu, equip de la segona federació de cara a la propera temporada. Martí és actualment i des de fa unes temporades el tècnic del Villarreal C. És la seva experiència en les banquetes. Com a futbolista, recordem, va jugar a primera divisió amb el Villarreal i el Màlaga, i a segona divisió A amb l'Elx i el Múrcia. Més futbol, perquè el Girona està jugant contra l'Eibar. És el partit d'anada de les semifinals de la promoció d'ascens a primera divisió. Primera part en joc, de moment, empat a 0 gols a Montilivi. En el món de la cistella, en el món del bàsquet, avui molt pendents del bàsquet Girona, que vol certificar la classificació per a la final a 4 d'ascens a la Lliga ACB. Després de les dues victòries a Fontejau, l'equip liderat per Marc Gasol té avui el primer matchball a favor a la pista del Corunya. A partir de 8:45 del vespre, els gironins buscaran el tercer triomf en l'eliminatòria de quarts de final. Marc Gasol, l'hem d'escoltar, jugador i president del bàsquet Girona.
Estem a un pas, un partit més, això és obvi, i ens ho mereixem perquè ho hem fet molt bé a casa. Al final hem fet la nostra feina a casa, l'avantatge a camp és important per això, perquè comences dos partits a casa teva, però no pots relaxar. Al final la complaença és molt perillosa a l'esport, tens que tenir una mentalitat sempre de millora, de constant creixement, i així estem.
I demà serà el torn del Força Lleida, que també té un 2-0 d'avantatge després dels dos primers partits a la capital del Segrià. Demà disputarà el tercer, que pot ser definitiu, a la pista del Càceres. També demà comença la sèrie de semifinals dels play-offs el títol de la Lliga ACB entre el Barça i el Joventut de Badalona. Per cert, avui primer partit de l'altra semifinal entre el Real Madrid i el Baskonia. En waterpolo ens llancem a la piscina. L'Atlètic Barceloneta ha perdut per la mínima contra el campió d'Europa, el Recco, que defensa el títol, als quarts de final de la Champions masculina. A la final a 8 que se celebra a Belgrat, 10-11, ha perdut el conjunt català, que per tant no podrà lluitar per el títol continental. Més aspectes de l'actualitat esportiva que hem de destacar: el Tribunal Català de l'Esport admet la impugnació de les eleccions a la Federació Catalana de Futbol, insta ara mateix a la Federació a presentar proves davant la demanda de nul·litat del procés presentada pel candidat Àlex Talavera, que va denunciar diverses irregularitats. Recordem que va guanyar les eleccions Joan Soteres. Àlex Talavera ha presentat aquesta impugnació i ara el TCE insta la federació a presentar proves. També hem de destacar que el Martinenc es mostra enèrgicament disconforma amb el descens a la segona catalana, un descens administratiu comunicat avui per la Federació Catalana al Club Barceloní i que l'entitat atribueix a un error de la mateixa federació en la redacció del pla de competició. Recordem que el primer equip masculí del Martinenc va esquivar les places de descens directe a segona catalana, no es va veure immers en cap cas en la plaça de descens no compensat i ara defensaran la seva continuïtat a primera per la via legal.
Gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ivan Álvarez al control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Joan Bàrbara als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
Com es gestiona l'estrès a les aules? Com es detecta? Al POU descobrim un projecte impulsat per un equip d'investigadors europeus amb l'objectiu de trobar i oferir solucions i eines per tractar aquestes situacions. És el projecte Spotlighters, en el qual hi treballen experts en neurociència, psicologia, educació i tecnociència de l'Estat espanyol, Finlàndia, Dinamarca, Grècia i Portugal. Entre aquests investigadors i investigadores hi ha la doctora en neurociències de la Universitat Autònoma de Barcelona, Marta Portero. Benvinguda.
Hola, què tal?
Teniu alguna dada o ens podries donar alguna dada dels estudiants que pateixen o han patit ansietat a les aules?
Bé, estudis recents semblen indicar que, especialment arran de la situació de pandèmia, s'ha augmentat el nivell d'estrès i d'indicadors com són l'angoixa, l'ansietat i fins i tot sintomatologia depressiva, tant en alumnes de secundària, de batxillerat o cicles formatius, com també alumnes d'universitat i d'estudis postobligatoris. Aleshores, de fet, algunes dades parlen de que més del 70% d'alumnes durant el curs passat mostraven alguns dels símptomes que estan darrere doncs, de trastorns de l'estat d'ànim, com la depressió o l'ansietat, com per exemple doncs, sensació de por, sensació fins i tot, doncs, alguns indicaven de sensacions d'ofec o sensacions de malestar fisiològic. Per tant, vèiem com podia haver-hi indicadors de lo que seria la resposta d'estrès.
I els alumnes saben que això és estrès, que estan passant per aquesta situació o no són prou conscients del que és?
Bé, una mica és part de l'objectiu d'aquest projecte, precisament, explicar tant a docents com a alumnes i sobretot als docents perquè ho puguin explicar als alumnes, de que coneguin què és la ciència de l'estrès i què vol dir estressar-se, quins canvis en el nostre organisme podem notar quan s'activa la resposta d'estrès i sobretot en saber quan l'estrès pot ser positiu i ens pot ajudar i quan l'estrès doncs, pot ser nociu i sí que pot tenir efectes negatius per la nostra salut i el nostre benestar. I després, evidentment, doncs, que puguin conèixer algunes eines que poden utilitzar per gestionar-lo de la millor manera possible.
Continguts en xarxa.
la xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Catalunya registra la xifra d'atur més baixa des de l'agost de 2008, un rècord històric. Durant aquest mes de maig, el nombre d'aturats ha baixat en 16.000 persones i situa el nombre total en 348.000 treballadors sense feina. Cristina Cantal.
El secretari de Treball de la Generalitat, Enric Vinaixa, avisa que caldrà esperar un any per veure el grau de consolidació dels nous contractes indefinits. Tot i això, valora molt positivament les dades de maig.
Estem parlant d'un mes de maig amb xifres rècord històriques des de l'any 2008, especialment amb afiliació a la Seguretat Social, amb 3,6 milions.
Generalitat i Ajuntament de Barcelona crearan una taula de treball per estudiar solucions amb l'objectiu de reduir l'impacte dels creuers a la ciutat. A la taula també es convidarà el Port de Barcelona i representants del govern central.
L'alcaldessa Ada Colau reitera la demanda de limitar el nombre de creuers que arriben a la ciutat, mentre la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ho deixa en mans de la taula de treball.
Estudia com regular l'activitat creuerística perquè tingui el millor impacte, redueixi l'impacte ambiental i tingui el millor impacte per la ciutat i el país, insisteixo. L'acord està per escrit i és en positiu i amb el consens ple de les dues administracions.
I el que farem és treballar-ho en el marc d'aquesta mesa de treball. Jo ara no li puc avançar al plantejament de la Generalitat.
Un excursionista ha mort aquest matí a Sant Feliu de Guíxols en precipitar-se per una via ferrada de la localitat.
L'excursionista que anava acompanyat ha caigut d'una alçada de 15 metres a l'inici de la via.
Televisió Costa Brava, Laia Campos.
Els bombers han estat alertats a les 6:33 hores d'aquest matí que un ciutadà francès de 38 anys s'havia precipitat de la via ferrada de la Cala del Molí a Sant Feliu de Guíxols. L'excursionista que anava acompanyat ha caigut d'una alçada d'uns 15 metres a l'inici de la via i es trobava sota el pont tibetà a l'aigua prop de la zona de les roques.
Una enginyeria basca projecta un tercer parc eòlic marí amb 5 aerogeneradors i 50 megawatts de potència al Golf de Roses.
Es volen instal·lar 15 quilòmetres del Cap de Creus i produirien energia per abastir 50.000 llars anualment.
Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
El tercer projecte de parc eòlic marí a la Badia de Roses preveu la instal·lació de 5 aerogeneradors d'una potència de 50 megawatts a 15 quilòmetres de la Badia de Roses. El projecte de Saitec, la companyia basca, es suma a les altres dos projectes que han mostrat el seu interès per instal·lar-se a la Badia de Roses. La proposta de l'empresa basca seria la que tindria unes dimensions més petites.
I en cultura, a aquesta hora sona Rodrigo Cuevas al Primavera Sound en la primera jornada al Fòrum de Barcelona després de la inauguració ahir al Poble Espanyol.
És la 20a edició després de 2 anys seguits d'anul·lació per la pandèmia. The Strokes, un dels grups estrella del festival, ha cancel·lat l'actuació per un positiu en Covid, tot plegat el mateix dia que l'Ajuntament ha proposat al Primavera Sound un acord per als propers 4 anys.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuaran arribant bandes de núvols alts, alguns de mitjans que tendiran a deixar el cel entre poc i mig ennuvolat, amb núvols, això sí, més compactes cap a la zona del Pirineu i fins i tot cap al sector més occidental i cap a l'extrem més nord de la serralada hi haurà la presència d'alguns ruixats. Pel que fa a la temperatura, ha d'anar a l'alça durant aquestes immediates hores, continuarà pujant aquesta temperatura i durant la tarda mantindrem l'ambient càlid. Tot i això, a punts costaners sí que la temperatura màxima quedarà més frenada a causa del vent de component sud-est, que el que fa és frenar l'ascens de la temperatura i, d'altra banda, també per la presència de núvols baixos que tenim a punts de la costa, sobretot del sector nord, i s'espera que aquests núvols vagin a més de cara al final del dia i durant aquesta propera matinada. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme Farnell. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda. La veritat és que ha millorat força el trànsit ja en aquesta xarxa viària. Comencem parlant de la C55 i teníem un accident a la zona de Castellbell i el Vilar. Ja ho tenim tot obert, tot net, però queden aturades d'un parell de quilòmetres intermitents en aquesta C55 arribant a Castellgalí i en sentit nord, en sentit Manresa. Pel que fa a vies més properes a Barcelona, ja només destacaríem a l'extrem sud la C32. Encara amb aturades un parell de quilòmetres, zona de Sant Boi de Llobregat, direcció Viladecans. Per tant, sortint de Barcelona des d'aquesta autopista C32. I les rondes, encara molt carregades en sentit Besòs, la ronda de dalt gairebé entre Esplugues i la Vall d'Hebron, però també la ronda litoral entre Zona Franca i la Barceloneta, i més endavant entre Sant Adrià i el Bon Pastor. Per tant, les dues rondes de Barcelona, encara amb força trànsit, com dèiem, en sentit Besòs, anant cap al nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Catalunya registra la xifra d'atur més baixa des de l'agost de 2008, un rècord històric, i és que durant aquest mes de maig el nombre d'aturats ha baixat en 16.000 persones i situa el nombre total en 348.000 treballadors sense feina.
A més, durant el mes de maig s'han signat més de 250.000 contractes, dels quals gairebé la meitat han estat indefinits. En comparació amb ara, fa un any, l'atur ha baixat prop del 28% i s'han creat 164.000 llocs de treball. El conjunt de l'estat, la desocupació baixa dels 3 milions de persones per primer cop en 14 anys.
El govern celebra la reducció rècord històrica de l'atur al maig, però el secretari de Treball de la Generalitat, Enric Vinaixa, avisa que caldrà esperar un any per veure el grau de consolidació dels nous contractes indefinits. David Navarro.
Bona part de les noves feines són al sector serveis, seguit a molta distància per l'agrícola. Per demarcacions, Lleida va registrar el major descens del percentatge d'aturats, un 10%, seguida de Tarragona i Girona amb un 5% i Barcelona amb prop d'un 4%. El secretari de Treball, Enric Vinaixa, ha destacat les bones xifres.
Estem parlant d'un mes de maig amb xifres rècord històriques des de l'any 2008, especialment amb afiliació a la Seguretat Social, amb 3,6 milions.
A tot això cal afegir que el 47% dels nous contractes van ser indefinits, una dada que ha valorat la responsable de Mercat de Treball i Polítiques d'Ocupació de Comissions Obreres, Romina García.
Caldrà veure per això com es consolida doncs, estructuralment en el mercat de treball aquesta millora no? de la qualitat de l'ocupació, sobretot en termes d'estabilitat.
Des de Comissions també reclamen mesures per aconseguir que aquestes bones dades es traslladin a la butxaca dels ciutadans i no es vegin frenades per l'encariment de la vida.
Doncs, mentre el govern celebra aquestes bones xifres pel que fa a l'atur, un dels sectors que ara mateix demanda més feina és el dels transportistes. Per això, des de la Federació Empresarial Catalana d'Autotransport de Viatgers i la Confederació Empresarial de Transports per Carretera de Catalunya, s'impulsarà 4 nous cicles de grau mitjà de conducció de vehicles de transport.
Amb ell es vol revertir la manca de professionals del sector de la conducció d'autobusos i camions, així com augmentar les competències professionals d'aquest col·lectiu. El cicle s'adreça a persones de més de 18 anys amb carnet de conduir tipus B i està dissenyat per realitzar-se en modalitat dual, el que significa que durant el segon curs l'alumnat podrà fer 3 dies de formació setmanal a les empreses i 2 dies al centre educatiu. A més, podran obtenir el certificat d'aptitud per a conductors professionals al propi centre. Els 4 cursos que s'oferiran a Lleida, Tarragona, Badalona i Girona s'uniran al que ja hi ha en marxa a Vic.
I un altre sector que també demanda personal és el dels secretaris interventors municipals. Doncs bé, avui la Universitat de Lleida ha anunciat una nova formació específica per cobrir aquesta demanda. El centre ha signat un acord amb el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de l'Administració Local de Lleida per tal de fer-ho possible. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
La UDL ha signat un acord amb el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de l'Administració Local de Lleida per tal de fer possible aquesta formació a partir del setembre. El Centre de Formació Contínua de la Universitat oferirà inicialment 25 places per al curs d'expert universitari en dret local i el d'expert universitari avançat en dret local. Es tracta de 2 títols propis que tindran una durada d'un i 2 anys, respectivament, i que tenen com a objectiu preparar els graduats per a les oposicions de secretaria, intervenció i tresoreria de l'administració local. Segons apunten des del Col·legi de Secretaris, aquest curs, de fet, podria ser la llavor d'una futura escola d'administració local de Lleida. La Diputació de Lleida també ha signat un protocol de col·laboració amb les dues entitats, a través del qual es compromet a l'atorgament d'una subvenció a la UDL per abaratir els costos de matrícula d'aquest curs. Aquest vol servir per donar resposta a la manca de secretaris municipals detectada en els darrers mesos per part d'ajuntaments i altres ens comarcals de la demarcació de Lleida.
Mentrestant, continua la tensió entre la Moncloa i la Generalitat, que ha citat de manera urgent la delegada del govern central perquè doni explicacions sobre el dèficit d'inversions a Catalunya, ja que el darrer any només s'ha executat, com dèiem ahir, un 36% de la inversió prevista.
Una xifra que contrasta amb la mitjana habitual, que és del 60%. Alícia Casar, directora del Gabinet d'Estudis d'Infraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona, qualifica d'inacceptable aquesta disminució. Ho ha explicat a la xarxa.
Hem baixat de sobte el 2021 al 36%. I si ens fixem en el que són les empreses públiques, aquesta inversió en realitat és del 27,3% a Catalunya sobre el pressupostat. És inacceptable.
Casart afirma que les diferents administracions han d'assumir una despesa de 45.000 milions d'euros entre el 2019 i el 2030 per resoldre el dèficit d'inversions.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Generalitat i Ajuntament de Barcelona crearan una taula de treball per estudiar solucions amb l'objectiu de reduir l'impacte dels creuers a la ciutat. A la taula també es convidarà el Port de Barcelona i representants del govern central. La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, no han coincidit, però, en el grau de restricció que s'imposarà als creuers. Albert Güell.
La consellera de la Presidència no ha volgut parlar de limitacions i ha deixat en mans de la taula de treball les futures solucions.
Bé, el que farem és treballar-ho en el marc d'aquesta mesa de treball. Jo ara no li puc avançar al plantejament de la Generalitat.
L'alcaldessa Ada Colau considera, però, que l'acord signat parla de regular l'activitat dels creuers i això obre la porta a la seva limitació.
Estudia com regular l'activitat creuerística perquè tingui el millor impacte, redueixi l'impacte ambiental i tingui el millor impacte per la ciutat i el país. Insisteixo, l'acord està per escrit i és en positiu i amb el consens ple de les dues administracions.
En paral·lel, la Generalitat està treballant en un impost per a creuers i vaixells de gran tonatge. En concret, el tribut gravarà les naus per trams, calculats en funció de les emissions dels vaixells. És a dir, com més contaminació produeixi un vaixell, més diners haurà de pagar la companyia. La taxa recaptarà tots aquells vaixells grans i creuers que ataquin els ports catalans, com el port de Barcelona, el de Tarragona o el de Palamós. L'objectiu és tenir enllestit el decret al llarg d'aquest any 2022.
Precisament, l'anunci de la taxa de la Generalitat als creuers en funció de les emissions i la petició de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, de limitar l'arribada d'aquests vaixells, ha fet revifar el debat sobre l'efecte contaminant d'aquesta activitat. Des de Palamós recorden que la tipologia de creuers que visiten el seu port és diferent i l'impacte mediambiental no és el mateix. Ràdio Palamós, Carles Ribas.
Després de 2 anys de pandèmia, Palamós preveu enguany una campanya de creuers de rècord amb 57 escales i 58.000 passatgers, xifres allunyades a les del Port de Barcelona, que espera 800 creuers. En aquest sentit, l'alcalde de Palamós, Lluís Puig, diu que l'impacte contaminant d'aquesta activitat a Palamós és molt menor, amb navilieres que aposten per vaixells més petits i no es pot comparar amb una gran ciutat com Barcelona.
Amb grans ciutats com Barcelona, que acullen aquests megacreuers i que ho fan amb una quantitat molt important, podem dir que potser sí tenen una afectació ambiental molt directa. Jo crec que pel nombre de creuers que venen a Palamós i per la tipologia de creuer, que és un creuer mitjà, el factor ambiental jo crec que no pesa tant. Tot i així, dir que el sector s'està posant les piles.
L'impacte mediambiental dels creuers va ser un dels eixos de l'Assemblea General de Medcruz, que es va fer la setmana passada a la Costa Brava. Els 145 ports membres d'aquesta entitat es van comprometre a adaptar-se als criteris de sostenibilitat en la seva activitat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Nova jornada de vaga parcial del sector de l'educació. 2 hores de vaga que un dia més s'han traduït en piquets i talls de trànsit, malgrat que el seguiment ha estat de només l'1,18%. De moment, departament i sindicats es tornaran a reunir el 7 de juny per avançar en la proposta que Educació els ha fet arribar. El document inclou la recuperació d'un complement econòmic i es planteja recuperar l'hora lectiva a primària el curs 2023-2024 i a secundària un curs després. Anna Ruiz.
La proposta d'Educació inclou, a més, un increment de docents per a l'escola inclusiva i els centres de màxima complexitat. Comissions Obreres ha obert un procés de participació entre els seus afiliats perquè s'hi pronunciïn sobre el document. La responsable d'Educació de Comissions, Teresa Esparavé, ha explicat a la xarxa que, tot i que la proposta és insuficient, esdevé una eina per avançar cap a un acord.
I si podrem arribar a un acord, no ho sabem, és molt just, però bueno, continuarem negociant i ho anirem veient. Esperem que el departament millori totes aquestes propostes i poder tenir una negociació real.
Sindicats i Educació es van veure les cares ahir a la tarda i després que durant el matí un grup d'afiliats d'USTEC van protestar davant les portes de la conselleria. Tot això passa durant l'aturada parcial que s'ha fet avui entre les 8 i 10 del matí. Així doncs, l'última jornada de vaga convocada abans que acabi el curs serà el 9 de juny, a l'espera, però, de com evolucionen les converses.
I Front Comú de les treballadores del Servei d'Atenció Domiciliària per demanar que s'apliqui la pujada del sou del 8% que marca el seu conveni. Personal d'arreu de Catalunya ha fet vaga avui i s'ha manifestat davant del Consorci de Salut Social. Denuncien que són un sector invisible i amb unes condicions agreujades per la pandèmia. Maria Costa.
Centenars de treballadores i treballadors han plantat cara avui a la Fundació S21, l'empresa del Consorci de Salut Social de Catalunya, que gestiona el servei. El personal del Servei d'Atenció Domiciliària no entén per què la Fundació no fa efectiu el conveni pactat, que inclou un augment del 8% del sou. Lourdes Esperant, membre del comitè, ha denunciat la situació en declaracions a la xarxa.
Els salaris no han pujat i tot puja i nosaltres tampoc no podem assumir tots aquests gastos que tenim. La benzina, els desplaçaments... I si no ens pugen aquests 6%, doncs haurem de fer cap i mànigues per poder, entre cometes, sobreviure. I és una feina que es cansa molt psicològicament i físicament, és molt cansat. I, evidentment, que no estan per nosaltres, no estan.
Amb tot plegat, el col·lectiu ha decidit fer avui jornada de vaga i, tot i que no ha anunciat noves dates, preveu fer-ne més. La situació afecta a treballadores de poblacions com Santa Coloma de Gramenet, Sant Feliu de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, entre d'altres, i la comarca d'Osona i el Maresme.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La plana de successos l'obre l'excursionista que ha mort aquest matí a Sant Feliu de Guíxols en precipitar-se per una via ferrada de la localitat. L'excursionista, que anava acompanyat, ha caigut d'una alçada de 15 metres a l'inici de la via. Televisió Costa Brava, Laia Campos.
Els bombers han estat alertats a les 6:33 hores d'aquest matí que un ciutadà francès de 38 anys s'havia precipitat de la via ferrada de la Cala del Molí a Sant Feliu de Guíxols. L'excursionista, que anava acompanyat, ha caigut d'una alçada d'uns 15 metres a l'inici de la via i es trobava sota el pont tibetà a l'aigua prop de la zona de les roques. Abans d'entrar al circuit, la parella s'hauria volgut fer una fotografia i en fer-la al jove se li hauria caigut accidentalment el casc. En la reacció espontània de voler-lo agafar i recuperar-lo, hauria perdut el control i dissortadament s'hauria precipitat al buit. En rebre l'avís, s'ha activat un dispositiu amb 5 dotacions dels bombers, entre les quals efectius del grup d'actuacions especials i de la unitat subaquàtica, a més de salvament marítim. Finalment, s'hi ha pogut accedir des de l'aigua, se l'ha portat a zona de roques i s'ha realitzat la primera atenció al ferit. Aquí s'han iniciat maniobres de reanimació. S'ha fet l'extracció i se l'ha traslladat fins al port de Sant Feliu de Guíxols, on un metge del SEMNA ha certificat la mort.
I també hem de lamentar la mort d'un treballador en un accident laboral a Mollet del Vallès aquest matí.
La víctima ha quedat atrapada dins una premsa d'escombraries d'una empresa de gestió i tractament de residus d'aquesta localitat del Vallès Oriental. 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i 3 del sistema d'emergències mèdiques s'han presentat al lloc dels fets, però només han pogut certificar la seva mort. El treballador tenia 46 anys.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més qüestions. Una enginyeria basca projecta un tercer parc eòlic marí amb 5 aerogeneradors i 50 megawatts de potència al Golf de Roses. Es volen instal·lar a 15 quilòmetres del Cap de Creus i produirien energia per abastir 50.000 llars anualment. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
El tercer projecte de parc eòlic marí a la Badia de Roses preveu la instal·lació de 5 aerogeneradors d'una potència de 50 megawatts a 15 quilòmetres de la Badia de Roses. Aquesta és la proposta que fa l'enginyera basca Saitec, que ha mostrat el seu interès per crear aquest parc marí, que seria similar al que ja tenen instal·lat al port de Bilbao. El projecte de Saitec, la companyia basca, es suma a les altres dos projectes que han mostrat el seu interès per instal·lar-se a la Badia de Roses, que són el parc de Tramuntana de l'empresa eòlica marina Sener Energia i el Parc Gavina, promogut per la filial d'Iberdrola. La proposta de l'empresa basca seria la que tindria unes dimensions més petites. El projecte basc preveu que els molins que s'instal·lin a l'abadia produeixin l'energia de consum de 50.000 llars i la seva intenció és entrar en servei de cares al 2025. Per l'empresa Saitec, el projecte suposarà una infraestructura d'assaig que permetrà provar la tecnologia SAT, així com d'haver diversos elements i diferents prototips que hi estan vinculats.
I el Parc Natural del Montseny incorpora la societat civil en els seus òrgans de gestió. Aquesta reivindicació històrica és la principal novetat del desplegament del nou decret de protecció d'aquest espai que la Generalitat va aprovar fa un any. Jordi Casino.
D'aquesta manera, el Parc del Montseny serà el primer espai natural de la xarxa que gestiona la Diputació de Barcelona, que dona veu als seus òrgans de govern, associacions empresarials i de propietaris i entitats veïnals, ecologistes i culturals. Valentí Junyent és el diputat d'Espais Naturals.
Per primera vegada, la societat civil, aquesta és una de les novetats, estarà en els òrgans de gestió i, per tant, una reivindicació del territori de fa temps que s'estava fent i que finalment s'ha pogut assolir.
A la Junta Rectora del Parc també hi haurà 4 representants de la Diputació de Barcelona, 3 de la de Girona, 4 de la Generalitat i un de cada un dels 18 ajuntaments de l'àmbit del parc. Un espai de més de 30.000 hectàrees que estrena nou director, Xavier Navalón, i que estudia, per cert, regular amb cita prèvia l'accés a alguns dels seus aparcaments per dissuadir de l'ús del vehicle privat en períodes d'alta afluència de visitants.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
I a aquesta hora sona Rodrigo Cuevas al Primavera Sound en la primera jornada del Fòrum de Barcelona després de la inauguració d'ahir al Poble Espanyol.
És la 20a edició després de 2 anys seguits d'anul·lació per la pandèmia. The Strokes, un dels grups estrella del festival, ha cancel·lat l'actuació per un positiu en Covid. La banda nord-americana s'ha sumat a la llista de baixes d'última hora. De moment ja són 12 els concerts que no es duran a terme.
Tot plegat el mateix dia que l'Ajuntament ha proposat al Primavera Sound un acord pels propers 4 anys, Gala Vila.
El Primavera Sound s'ha estrenat avui amb Joan Miquel Oliver, seguit de músics com Rombo, Kim Gordon o Rodrigo Cuevas. Alguna de les artistes més esperades de la nit encara han de sortir a l'escenari. Maria del Mar actuarà a les 9 del vespre i Batgi a les 2:45 de la matinada. Avui, però, s'ha fet enrere una de les bandes amb més expectació del festival per un cas de coronavirus, el grup novaiorquès The Strokes. Malgrat això, s'espera que vinguin el divendres vinent. A aquesta cancel·lació s'hi ha sumat una colla d'11 artistes com C. Tangana, Girl in Red o Rhapsody. Per aquesta raó, Rigoberta Bandini doblarà el nombre de concerts. Actuarà excepcionalment demà a mitjanit i el divendres vinent com estava previst. Pel que fa a les pròximes edicions del festival, encara hi ha incògnites a resoldre. L'Ajuntament de Barcelona ha posat sobre la taula un acord per als propers 4 anys amb dates fixades. El tinent d'alcalde de Cultura, Jordi Martí, assegura que estan treballant per fer un contracte de llarga durada i proposen que es continuï celebrant el fòrum tal com volien des de la direcció del Primavera Sound.
I el Premi Memorial Margarida Xirgu, que s'atorga a la interpretació teatral femenina més rellevant de la temporada, s'entregarà el proper 18 de juliol al Teatre Romea. La implicació de la Federació de Grups de Teatre Amateur, el Digital Núvol i la Fundació Romea ha salvat un guardó que enguany arriba a la seva 49a edició.
La decisió de l'Associació Dramàtica de Barcelona de retirar-se de l'organització havia aixecat veus d'alerta sobre la continuïtat del premi. Ara la Federació de Grups de Teatre Amateur, que ja hi col·laborava, n'agafa el testimoni amb la implicació del Núvol i el Teatre Romea i finalment s'entregarà el proper 18 de juliol. El seu president, Toni Font, ha garantit en declaracions a la xarxa la implicació de la seva entitat en la supervivència del Premi Xirgu.
Ens hem conjurat tots, Núvol i Federació, a partir del 19 de juliol a començar a treballar per l'edició del 23, que farà 50 anys, a més a més, una edició ben especial, 50 anys de Premi Xirgu. I encara hem de definir exactament com anirem funcionant a partir d'aquí.
Com cada any, la guanyadora rebrà un anell commemoratiu i el seu nom s'inscriurà en una placa a la rotonda de les actrius de la plaça Xirgu. La federació cerca més col·laboradors, també administracions que es vulguin implicar en la preparació del 50è aniversari, premi de l'any 2023.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Hi ha notícia en el món del futbol. A Lleida, segons ha pogut saber UAU Lleida Ràdio, tot apunta que Pere Martí Castelló serà el nou tècnic de Lleida Esportiu de cara a la propera temporada. Martí és actualment i des de fa unes temporades el tècnic del Villarreal C. És la seva experiència en les banquetes. Com a futbolista, recordem, va jugar a primera divisió amb el Villarreal i el Màlaga i a segona divisió A amb l'Elx i el Múrcia. Més futbol, per destacar que el Girona rep l'Eibar, partit d'anada de les semifinals de la promoció d'ascens a primera divisió. Temps de descans 0-1. Està perdent el Girona, però l'Eibar s'ha quedat amb 10 homes, per tant jugarà tot el segon temps amb un jugador menys. Per tant, un aspecte a tenir en compte de cara a la segona part d'aquest partit. En el món de la cistella en bàsquet, avui el bàsquet Girona vol certificar la classificació per a la final a 4 d'ascens a la Lliga ACB. Després de les dues victòries a Fontejau, l'equip liderat per Marc Gasol té avui el primer matchball a favor a la pista del Corunya a partir de 8:45 del vespre. Per tant, en uns minuts els gironins buscaran el tercer triomf en aquesta eliminatòria de quarts de final. Escoltem Marc Gasol, jugador i president del bàsquet Girona.
Estem a un pas, un partit més, això és obvi, i ens ho mereixem perquè ho hem fet molt bé a casa. Al final hem fet la nostra feina a casa, l'avantatge a camp és important per això, perquè comences dos partits a casa teva, però no pots relaxar. Al final la complacència és molt perillosa a l'esport, tens que tenir una mentalitat sempre de millora, de constant creixement, i així estem.
I demà serà el torn del Força Lleida, que també té un 2-0 d'avantatge després dels dos primers partits a la capital del Segrià, i demà disputarà el tercer, que també pot ser definitiu, a la pista del Càceres. En waterpolo, l'Atlètic Barcelonet ha caigut per la mínima contra el Prorreco italià, 11-10 en els quarts de final de la final a 8 de la Champions masculina, que se celebra a Belgrat. Per tant, l'equip barceloní ja no podrà lluitar pel títol continental. I és notícia també del dia d'avui, el Tribunal Català de l'Esport admet la impugnació de les eleccions de la Federació Catalana de Futbol que va guanyar Joan Soteres. Ara insta la Federació a presentar proves davant la demanda de nul·litat del procés presentada pel candidat Àlex Talavera, que va denunciar diverses irregularitats.
Moltíssimes gràcies, Joan. Fins aquí aquest informatiu. Notícies en xarxa que fan possible Ivan Álvarez al control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Joan Barberà als esports, Maria Josep Guitar a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en xarxa. Edició vespre. La xarxa de comunicació local.
Avui t'he vist i m'has fet dubtar. No he sabut si dir res o abaixar el cap. Davant del pis que ens va regalar mil glorioses nits i algun funeral. Avui t'he vist i m'ha fet molt pal. He pensat que és trist, però deu ser normal. Algun matí encara em fa mal, però al sortir del llit ja me n'he oblidat. Que bufi el vent del nord i que s'emporti el teu record. Que jo ja no t'enyoro, jo ja no. M'has fet tornar aquells temps antics d'amor, odi, estrany. Tu tan drama queen, jo tan exaltat. Va ser divertit, però un preu massa alt. Avui t'he vist i he tingut molt clar que per ser feliç cal saber estimar. Ho eres tot per mi, la reina del ball, però de tant desig, digue'm què ha quedat. Ja fa temps que no em fa mal. Avui t'he vist. Ja m'he dit. estic millor que mai, que bufi el vent del nord i que s'emporti el teu record. Que jo ja no t'enyoro, jo ja no t'enyoro. Que jo ja no t'enyoro, ja no t'enyoro més. Que jo ja no t'enyoro, jo ja no t'enyoro.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Maria Gisbert. Les pensions de viudetat, orfandat i invalidesa, les anomenades pensions no contributives, pujaran un 15%. És el compromís que Acbildu ha aconseguit arrencar el govern espanyol a canvi d'abstenir-se en la votació sobre el fons públic de les pensions per complementar l'actual sistema. Aquest increment podria suposar entre 60 i 100 euros mensuals més per a aquestes pensions més baixes, segons els càlculs que ha fet la formació. I més qüestions. El govern espanyol ha eliminat les restriccions i controls sanitaris pels viatgers provinents de la Unió Europea i l'espai Schengen, segons ha publicat el Ministeri en el butlletí oficial de l'Estat aquest dijous. L'aixecament d'aquestes restriccions respon a les altes taxes de vacunació a Espanya, així com la situació favorable del sistema sanitari. Davant d'això, el govern espanyol ha decidit seguir els passos d'altres estats membres de la Unió Europea i deixa d'exigir el certificat de Covid-19 als viatgers de dins de la Unió Europea. L'entitat animalista SOS Badalona demana ajuda per un home que no troba un lloc